Bon dia. Previsió de bones xifres de cares al turisme durant aquesta Setmana Santa a la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Quan el cap de setmana s'allarga, llavors sí que augmenta lleugerament aquesta l'ocupació, sobretot a cases de turisme rural, però llavors també diríem que aquesta Setmana Santa també hi ha un conjunt i un gran nombre d'activitats, tant siguin activitats esportives, culturals, gastronòmiques, també tenim en aquest cas, tenim moltes guies que s'ofereixen, visites guiades que s'ofereixen a la major part de la comarca, també tenim molts tallers familiars, i per això també encaixa molt també els caps de setmanes amb aquest públic més familiar que normalment acollim.
Acabem d'escoltar la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot, qui preveu que se superin les dades del 2023 pel que fa a turisme durant aquesta Setmana Santa a casa nostra a la Garrotxa. Des de l'àrea de turisme atribueixen aquest repunt a la gran oferta d'activitats durant aquests dies. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 25 de març de 2024 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Els càmpings de la comarca es mostren optimistes també per una moderació pel que fa a l'ocupació durant aquesta Setmana Santa. Des del càmping Lava la situen actualment al voltant d'un 60%. En educació, les famílies de la Vall de Bianya reclamen esforços per no haver d'esperar 7 anys per veure la nova escola. Després de les declaracions de la consellera d'Educació, Anna Simó, les famílies es mostren sorpreses. Per la seva banda, Montagut vol oferir el primer cicle d'educació infantil a partir del curs vinent. És la intenció de l'equip de govern que està a l'espera de la resolució del Departament d'Educació. En aquest informatiu escoltarem el seu alcalde, Lluís Abel. El passat divendres es va publicar al BOE l'índex de referència dels preus de lloguer que afecta 140 municipis catalans, una regulació que té per objectiu evitar l'augment del preu de lloguer establint un topall. Des de la Cambra de la Propietat de Girona s'han pronunciat respecte a aquest índex i han alertat les afectacions que pot arribar a tenir. En cultura, Besalú celebra amb profunda devoció la processó dels Dolors. El poble s'ha volcat aquest acte en el qual més de 200 persones han desfilat pels antics carrers de la Vila Comtal. En esports, gran cap de setmana a casa nostra, començant per l'eufòria que es va viure aquest dissabte a Santander, on el CP Olot va mantenir la força i es va proclamar campió d'Espanya. Les patinadores del grup de Showgran van obtenir aquest dissabte 40,86 punts amb el Vall Mollet i es van penjar la medalla d'or per davant del CP a Girona i el conjunt gallec al Ribex. I en futbol també grans notícies perquè la Unió Esportiva Olot ha deixat la Lliga vista per sentència. Els olotins van derrotar aquest diumenge el Vilassar de Mar amb un gol de cap de Bernils i es van escapar a 10 punts de l'Hospitalet, que va perdre a casa davant la Rapitenca.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Bloqueig de Telegram i ara els jutges fan enrere i demana un informe sobre l'abast de la mesura. El magistrat de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, deixa en suspens el polèmic tancament d'aquesta xarxa de Telegram. Treballadors de presons denuncien més de 100 agressions a interns i funcionaris en 12 dies. Sindicats asseguren que dos funcionaris van ser agredits dissabte a Ponent i dos més a Lledoners aquest diumenge. El sector concertat i privat d'atenció a la gent gran reclama l'equiparació salarial amb les residències públiques. Les principals organitzacions demanen una inversió extraordinària de 250 milions d'euros. 4 mesos d'espera i 62.000 persones a la cua per fer l'examen pràctic del carnet de conduir. Les autoescoles denuncien un col·lapse endèmic per la falta d'examinadors de la DGT i consideren un pedaç l'augment de plantilla anunciat per a l'abril. A la pàgina internacional, França eleva al màxim el seu nivell d'alerta terrorista després de l'atemptat a Moscou. La decisió arriba quan només falten 4 mesos per a l'inici dels Jocs Olímpics de París. I els 4 acusats de l'atemptat de Moscou enviats a presó amb evidents signes de violència. Un tribunal ha decretat presó provisional amb l'acusació de terrorisme i a la vista han aparegut visiblement ferits i en condicions de salut molt precàries. A l'apartat meteorològic, avui dilluns marcat per la pluja, sobretot a casa nostra, la Garrotxa, on ja s'ha deixat veure en aquestes primeres hores de matí, sobretot migdia d'aquest dilluns 25 de març de 2024. La tendència arreu de Catalunya serà aquesta, de núvols abundants, perquè ja aniran en augment durant també la matinada. Potser a primera hora, com ja hem vist, cap a l'Aran i al Pirineu hi haurà ruixats a la Garrotxa, n'ha estat una de les comarques on ha plogut. Durant la tarda, la banda de precipitació serà més notable i es localitzarà pel nord-est a casa nostra, mentre que també s'animarà al Pirineu Occidental amb una cota de neu que anirà baixant al llarg del dia dels 2.200 metres fins als 1.800. Al final del dia continuarà plovent pel nord-oest i potser entrarà algun xàfec ja més intens per l'oest. Entre la matinada i el matí de dimarts acabarà de baixar el gruix de la pertorbació.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns a la sintonia de Ràdio Olot, com sempre, amb la informació més pròxima de casa nostra, de la Garrotxa, on s'espera unes grans xifres d'ocupació durant aquesta Setmana Santa. Així ho ha assegurat aquests micròfons la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, qui preveu que se superin fins i tot les dades de l'any passat, del 2023. Des de l'àrea de turisme atribueixen aquest repunt a la gran oferta d'activitats durant aquests dies. Pere Obach.
L'ocupació turística de cara a Setmana Santa a la Garrotxa hauria de ser més alta que la de l'any passat. Segons la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, l'any passat es va arribar a un 80% d'ocupació. Unes xifres que ja s'han assolit, però tenint en compte les reserves d'última hora, l'ocupació aquest any hauria de ser superior. Canalies classifica les estades en tres fases o categories durant aquest període. La primera, que va de dilluns a dijous, impulsada majoritàriament pel públic escolar, mostra una alta demanda en cases de colònies i albergs. La segona fase, situada entre divendres i dissabte, beneficia principalment a hotels, apartaments i cases rurals, mentre que la tercera, que es limita a la pernoctació de diumenge a dilluns, també afavoreix els hotels i allotjaments de turisme rural.
Quan el cap de setmana s'allarga, llavors sí que augmenta lleugerament aquesta l'ocupació, sobretot a cases de turisme rural, però llavors també diríem que aquesta Setmana Santa també hi ha un conjunt i un gran nombre d'activitats, tant siguin activitats esportives, culturals, gastronòmiques, també tenim en aquest cas, tenim moltes guies que visites guiades que s'ofereixen a la major part de la comarca, també tenim molts tallers familiars i per això també encaixa molt també els caps de setmanes amb aquest públic més familiar que normalment acollim.
A més, Canalies destaca la diversitat pel que fa a les ofertes d'allotjament a la comarca, ja que així la comarca dona cabuda a diferents perfils de visitants.
En aquest cas, sobretot, potser aquest públic més familiar, un públic esportiu i sobretot els escolars. Per tant, penso que la comarca és capaç també de cobrir la necessitat d'aquests perfils que traiem.
Més enllà de l'impacte directe en l'ocupació turística, Canalies assegura que la Setmana Santa també impulsarà altres sectors econòmics de la comarca, especialment el comercial. L'objectiu no és únicament que els visitants gaudeixin de l'estada, sinó també que descobreixin l'oferta patrimonial, natural, gastronòmica i comercial de la Garrotxa.
A la mateixa línia, els càmpings de la comarca es mostren optimistes, però amb moderació pel que fa a l'ocupació durant aquesta Setmana Santa. Des del càmping Lava la situen actualment al voltant d'un 60%, tot i que estan convençuts que durant la setmana tindran reserves d'última hora, una tendència habitual en els darrers anys. Gerard Puigdemont.
Tot i que des de l'Associació de Càmpings de Girona són optimistes per la previsió d'ocupació aquests dies de Setmana Santa en aquest tipus d'allotjaments, amb ocupacions d'entre un 80% i un 90%, alguns responsables de càmpings de la comarca asseguren que l'ocupació serà major o menor en funció de la ubicació dels mateixos càmpings, mar o muntanya, i també en funció del temps que farà aquests dies. En parla Ivan Masoliver, responsable del càmping Lava.
Sí que les trucades són contínues, però tothom està depenent del temps. Estem esperant, hi haurà una ocupació, em sembla, molt de cop, depèn del que ens diguin. doncs has de buscar diferents activitats que ells puguin tenir dintre el càmping i intentar doncs, que si per mala sort doncs, vinguessin pluges, doncs, tinguin alguna cosa a fer a dintre el càmping.
Aquest càmping de Santa Pau està al voltant d'un 60% d'ocupació amb les reserves fetes fins ara, tot i que estan convençuts que durant la Setmana Santa nous clients els trucaran les portes. De fet, la de les reserves d'última hora és una tendència que es repeteix des de la pandèmia, un fet que dificulta als responsables d'allotjaments organitzar-se pel que fa a la contractació de personal.
És tot tan imprevisible ara últimament que no tenim cap orientació cap on ens hem d'anar amb el sentit de bueno, buscar més personal pues, per treballar, què serà l'última hora, quanta gent rebrem de cop, és una mica incert, la veritat.
Principalment els càmpings garrotxins hi vindran a passar uns dies famílies amb fills, a gaudir de l'entorn natural i de punts molt concrets, com la Fageda d'en Jordà. A nivell gironí s'espera una ocupació mitjana entre tots els allotjaments d'entre un 60 i un 75%.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
En matèria educativa, seguim amb més temes. Les famílies de la Vall de Bianya reclamen esforços per no haver d'esperar 7 anys per veure la nova escola. Després de les declaracions de la consellera d'Educació, en aquest mitjà, Anna Simó, les famílies es mostren sorpreses. Demanen un esforç a l'Ajuntament i esperen que la reunió amb el Departament d'Economia de la propera setmana es posin els números sobre la taula.
L'informatiu del migdia.
2004, 2009, 2017 i 2023 són els anys on a la Vall de Bianya ha crescut més la demanda de les famílies del municipi per tenir una escola pròpia. Després de les declaracions de fa unes setmanes de la consellera d'Educació a Ràdio Olot i Olot Televisió, des de l'Ajuntament de la Vall de Bianya i l'Associació de Famílies s'han mostrat sorpresos. Anna Simó va explicar que l'Ajuntament no havia adquirit els terrenys per fer l'escola. Per la seva banda, Santi Arraixac, alcalde del poble, va contradir les declaracions de la consellera i va recordar que ja fa temps que el consistori ha comprat els terrenys. La tercera part d'aquesta qüestió són les famílies. El president de l'associació, Adrià Homs, ha explicat aquests micròfons que els van sorprendre aquest tipus de declaracions.
I no ho sé, la consellera potser no ho tenia ben entès, no sé quina és la relació entre ells, no sé si hi ha hagut massa comunicació, però el que sí que veiem és que els infants del nostre municipi, que són 117 amb edat escolar entre els 3 i els 12 anys, d'infantil i primària, són els més perjudicats.
Hom remarca la xifra dels 117 infants que hi ha a la Vall de Bianya i fa una crida a agilitzar els terminis. Espera que per fixar una reunió entre departament i ajuntament no es tardi un any i mig.
Si hem d'esperar un any i mig a que es faci una reunió, potser sí que el pla se'n va als 7 anys. El que passa que si ho agilitzem i podem entrar dins uns terminis, potser el pla es redueix significativament.
El també membre de l'Associació de Famílies de la Vall de Bianya, Jordi Valverde, ha recordat que a la Vall ja hi havia hagut escola i que seria una eina molt important de cohesió pels infants i també per les famílies.
Vall de Bianya ha tingut 7 escoles, 7. L'última, on està l'Ajuntament ara, vull dir que fa 30 anys, vull dir que ens hem deixat sense escola i tal com deia l'Adrià, cohesiona. Els nens es coneixen, les famílies també, l'escola fa poble.
Les famílies de la Vall de Bianya també han remarcat que actualment els nens i nenes que van a diferents centres escolars de la comarca no paguen el servei de menjador, un fet que significa que no es paguen més de 130.000 euros anuals per aquest servei. Unes xifres que, segons les famílies, es podrien amortitzar si la Vall de Bianya tingués escola. El proper 3 d'abril, Departament d'Economia i Ajuntament de la Vall de Bianya es reuniran per analitzar els números per tirar endavant el projecte d'una futura escola municipi. També a les aules, en aquest cas a Montagut i Oix, volen oferir el primer cicle d'educació infantil a partir del curs vinent, el 2024-2025. És la intenció de l'equip de govern que està a l'espera de la resolució del Departament d'Educació. L'alcalde del municipi, Lluís Abel, ha remarcat en una entrevista a l'alcalde Respon Olot Televisió que la seva intenció és que l'espai estigui disponible per començar el curs vinent.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
L'Ajuntament de Montagut i Oix ha aprovat per aquest 2024 un pressupost de més d'un milió d'euros. Entre els projectes més importants damunt la taula del municipi garrotxí hi ha el projecte d'impulsar el servei del primer cicle d'educació infantil per a infants d'entre 1 i 3 anys. L'Ajuntament de Montagut i Oix ja ha fet la corresponent sol·licitud al Departament d'Educació i està pendent de conèixer la resolució definitiva. La intenció de l'equip de govern, liderat per Lluís Abel, és que el curs 2024-2025, és a dir, a partir d'aquest setembre, ja es cursés el primer curs d'educació infantil en el nou espai. L'alcalde de Montagut i Oix ho ha explicat en una entrevista al programa L'Alcalde Respon, d'Olot Televisió.
La implantació del primer cicle infantil de l'escola Montcós, i això ens obliga a invertir en l'edifici que ara en diem escoleta, per poder acollir els infants de 1 a 3 anys.
Abel també fa una crida a aquelles famílies que en època actual de preinscripció tinguin dubtes. No els hi pot assegurar que el curs infantil per a infants de 1 a 3 anys sigui una realitat al setembre. Sense resolució, les obres d'adequació de l'espai no poden començar.
I ara que estem en període de preinscripció, voldríem dir que no tenim la resolució encara del departament a hores d'ara. Aleshores sí que voldria dir que els pares i mares, que clar, tampoc sabem nosaltres dir-los fehacientment a veure com està el tema. Estem treballant.
L'escola Montcós de Montagut i Oix podria comptar amb el curs de primer educació infantil a partir del curs vinent. A l'espera de la resolució, l'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb l'AFA de l'escola i amb l'arquitecte del Departament d'Educació per veure quines millores serien necessàries per tenir un espai adequat a l'edat dels infants.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
En habitatge, el passat divendres es va publicar el BOE de l'índex de referència dels preus de lloguer que afecta a un total de 140 municipis catalans. Una regulació que té per objectiu evitar l'augment del preu del lloguer establint un topall. Des de la Cambra de la Propietat de Girona s'han pronunciat respecte a aquest índex i han alertat les afectacions que pot tenir. Natàlia Moreno.
L'entrada en vigor del topall dels preus del lloguer ha alertat el sector immobiliari. Una regulació que determina que els nous contractes que s'assignin o la seva renovació no podran apujar la mensualitat. A més, en el cas dels grans tenidors, s'aplica un índex que delimita un preu que no es pot superar. Des de la Cambra de la Propietat de Girona han lamentat l'aplicació d'aquesta normativa i han identificat quines seran les principals afectacions. En parla Miquel Costa, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona.
Tota una sèrie de mesures que s'estan implantant actualment doncs fa que els propietaris estiguin molt poc incentivats, molt poc motivats per posar pisos de lloguer. Contràriament, el que estem notant, el que estem veient, és que doncs, hi ha una tendència clara, claríssima, a vendre aquest habitatge.
Els propietaris afirmen que el problema real és la manca d'oferta de lloguer i, per tant, un topall en els preus forçarà la venda de més habitatges de lloguer, reduint així el parc. A més, des de la Cambra adverteixen que els grans grups d'inversions desviaran les seves operacions a altres territoris de l'Estat lliures de normatives.
Si el problema que tenim és que es pugen els preus per falta d'habitatge, perquè aquest és el gran problema que tenim, i resulta que estem fent unes mesures que el que fan és espantar tant a aquella gent que té, aquelles empreses que tenen capital i que podrien fer un bloc de pisos de lloguer, i que resulta que a Catalunya els preus estaran regulats, mentre que el reste d'Espanya difícilment estan regulats. Doncs aquesta inversió l'iran a fer a Saragossa, l'iran a fer a València, l'iran a fer a Madrid, i aquest increment de pisos de lloguer els trobarem a Madrid o a Saragossa. Aquí no hi seran.
El sector també ha carregat contra la indiscriminació de la normativa del contracte anterior. Afirmen que els contractes que recull són de períodes econòmics molt diferents i això podria suposar reduccions pràcticament nul·les fins a superar el 70% de rebaixa.
I en matèria cultural, Besalú ha celebrat aquests darrers dies amb profunda devoció la processó dels Dolors. El poble s'ha bolcat en aquest acte en el qual més de 200 persones han desfilat pels antics carrers de la Via Comtal. El silenci, la tradició i l'espiritualitat han omplert els carrers durant aquest acte, creant un ambient de profunda contemplació.
Aquest divendres, Besalú ha presenciat amb silenci i devoció la tradició més profundament arrelada al municipi. Es tracta de la processó dels Dolors. En aquest acte, els besaluencs i besaluenques es reuneixen per recórrer els carrers històrics de la vila, mentre acompanyen els manaies, estaferms i altres figures com els arrengladors, els misteris, Jesús i els jueus, i evidentment la Mare de Déu dels Dolors. Per als membres de la venerable congregació dels Dolors de Besalú, aquest és un moment de reflexió en el qual expressen la seva devoció devoció i veneració cap a la Mare de Déu. Una altra de les figures importants en la processó és el prior. Aquest any ha estat el torn de Pere Gratacós, qui, emocionat, ha acceptat el penó en el balcó on ell va veure per primera vegada la processó.
Estava assegut allà al balcó, estava assegut, en silenci, perquè hi havia els meus pares, i estàvem esperant que arribessin, que sentir els tambors de l'arribar a la processó, veure els manaies, veure els estaferns, i la part més emocional que teníem era quan amb aquesta processó veiem passar els meus germans, veiem passar en Miquel, en Delfí, en Martí, que portessin no bé de manaies o que portessin els cires d'acompanyants de la processó, perquè ells sempre arribaven, aixecaven el cap i ens saludaven. I era la part emocional, i això m'ha quedat marcat i sempre el tindré.
Aquesta ha estat una processó dels Dolors significativa, ja que després de ser fundada el 28 d'agost del 1699, la Venerable Congregació dels Dolors de Besalú compleix 325 anys.
Sovint hi ha gent que ens diu que, bueno, que això s'acabarà, no? Que la processó dels Dolors de Besalú s'acabarà. Bueno, potser sí, potser no. De fet, ja ha aguantat 325 anys i mentre hi hagi aquesta vitalitat i, sobretot, mentre siguem gent bona i bona gent que ens congreguem per tirar endavant, això no té aturador.
El punt àlgid de la processó dels Dolors és el cant de la Salve a la plaça de la Llibertat, un moment tan intens que molts el descriuen com l'obertura d'una porta al cel. L'acte conclou amb un homenatge a totes les persones que fan possible aquest esdeveniment.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns amb eufòria com la que es va viure a Santander de la mà del Club Patinatge Artístic Olot, que va mantenir la força i es va proclamar campió d'Espanya de grups de showgran, de patinatge artístic. Les patinadores del grup de showgran van obtenir aquest dissabte 40,86 punts amb el ball Mollet i es van penjar la medalla d'or per davant del CPA Girona i el Ribex Gallec. Per la seva banda, les patinadores del grup de show petit van fer una bona coreografia aquest diumenge, però es van quedar sense l'accés a les competicions internacionals. Qui ens ho va explicar tot plegat en directe aquí a Ràdio Olot va ser el nostre company Guillem Guardiola.
Els fantasmes han desaparegut. El Club Patinatge Artístic Olot ha coronat el cim del patinatge artístic estatal i s'ha proclamat aquest dissabte campió d'Espanya en la modalitat de grups de showgrans. Les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega han mantingut la força i el ball Mollet ha sigut el més ben valorat pels jutges del Palacio de los Deportes de Santander. La coreografia olotina ha obtingut 40,86 punts, una puntuació lleugerament més baixa respecte del Campionat de Catalunya. La capitana Magali Feu i la sotscapitana Júlia Casadevall han assegurat haver defensat amb èxit un disc molt net.
Bueno, sí que és veritat que un campionat ja tens els nervis, tens moltes altres coses, factors externs que potser a un entreno no tens. Llavors, sí que és veritat que pot ser que anéssim assegurant, depèn de què, més també patinem amb rodes diferents.
La veritat és que ho vam fer superbé, ens ho vam passar molt bé dins de la pista i el públic hi va fer molt perquè hi havia uns silencis que et deixaven increïblement sorpresa.
El podi del Campionat d'Espanya l'ha completat un CPA Girona que ha signat la millor actuació de la temporada i ha sumat un total de 37,44 punts. El Ribex Gallec, per la seva banda, ha passat per davant del Condado Gallec i s'ha penjat la medalla de bronze. Una de les sorpreses del campionat ha sigut la cinquena posició del CPA Tona, provocada per un ball poc net i amb diverses caigudes. Per cert, tant el coreògraf del Club Patinatge Artístic Olot Ricard Planiol com l'entrenadora Esther Fàbrega han lamentat el baix nivell del so de la música del Palacio de los Deportes de Santander d'aquest dissabte.
Quan elles senten la música amb aquella potència no senten ni tan sols els aplaudiments. Amb una música amb el volum tan baix, lògicament qualsevol fressa, qualsevol aplaudiment del públic era un problema.
Sí, no sé, elles se sentia poc i a més és una música que hi ha molts moments que no hi ha cap nota musical, llavors si no sents bé les petites notes que hi ha et despista una mica, no?
Un factor que, en tot cas, no ha impedit que les patinadores recuperessin el primer lloc en un campionat estatal. Per la seva banda, el grup de show petit del Club Patinatge Artístic Olot ha competit aquest diumenge a la tarda amb el seu ball Si Amo. Les patinadores d'Olga Martí han obtingut 21,52 punts i han acabat en desena posició. Després d'una bona coreografia però amb dues caigudes, les olotines no han pogut aconseguir l'objectiu de millorar el sisè lloc del Campionat de Catalunya i s'han quedat sense el bitllet per a les competicions internacionals.
Sí, bueno, és a dir, cada any intentem acostar-nos a aquestes places, no? I aquest any ens pensàvem que, pues, que si no hi érem, les estàvem molt, molt a prop. Però és que això ens ha portat molt lluny de les places internacionals.
El Campionat d'Espanya de grups de show petit se l'han dut finalment l'artístic Skating Unit amb 44,25 punts. El president del Club Patinatge Artístic Olot, Josep Segués, apunta que els objectius s'han complert en aquest campionat.
Em sembla que hem aconseguit els objectius amb dos equips, el petit. Sabíem, doncs, que era, sabíem on havíem d'estar i, per tant, molt satisfets en aquest aspecte. I el grup gran, doncs, em sembla que no podríem estar més contents perquè tornar de nou a guanyar el Campionat d'Espanya i més fent-ho, doncs, amb una coreografia neta, doncs, em sembla que és de molt mèrit i, a més, doncs, que hem d'estar molt orgullosos de la feina ben feta.
La pròxima cita del grup de showgran del Club Patinatge Artístic Olot serà el Campionat d'Europa, que es disputarà a Itàlia a mitjans de maig.
Sobre rodes en patinatge artístic Honor i en futbol, també grans notícies, perquè la Unió Esportiva Olot va deixar aquest diumenge la Lliga gairebé vista per a sentència. Els olotins van derrotar el Vilassar de Mar amb un gol de cap de Bernils i es van escapar a 10 punts de l'Hospitalet, que va perdre a casa davant la Rapetenca. Només falten 8 jornades ara per al final i Pedro Dolera ja reconeix que tenen l'objectiu de l'ascens directe molt ben encarrilat. La victòria contra el tercer classificat té gust de segona federació, David Planella.
Quatre dies després de quedar-se a tocar d'un títol, el de la Copa Catalunya, la Unió Esportiva Olot va fer un pas de gegant per aconseguir-ne un altre, el de campions de tercera divisió. L'equip de Pedro Dolera va derrotar el Vilassar de Mar, el tercer classificat, per 1-0 i va ampliar a 10 punts el seu avantatge respecte del segon classificat, quan només en queden 24 en joc. Arribats a aquest punt, l'entrenador reconeix que la Lliga ja només la poden perdre ells, el títol i l'ascens directe són a les seves mans.
Tenim mitja lliga a la butxaca, no enganyarem, vull dir, ara depèn de nosaltres. Hem de ser serios, hem de continuar amb la mateixa línia, competint cada setmana i sempre dic que ens hem guanyat, doncs, tenir un entrebanc o dos i això és la gran avantatge. Però bueno, el que volem és anar partit a partit, com sempre, sense més història.
L'Olot es va escapar 10 punts de l'Hospitalet perquè va guanyar i perquè va aprofitar la inesperada ensopegada del conjunt de Joan Sánchez, que al migdia va perdre casa contra la Rapetenca, un rival en zona de descens. Dolera creu que la derrota del seu rival directe va ser benzina per al seu equip, que arribava molt just de forces al partit contra el Vilassar després del desgast de la Copa Catalunya.
Sens dubte, no? Jo els hi veia la cara quan entra al vestuari, estava clar que tothom sabia el què i sabia la dificultat d'avui, no? Jugàvem contra un equip que és el segon menys golejat de nosaltres, allà ja va ser un 0-0, un equip rocós, complicat, i nosaltres estàvem, pues, agafat amb pinces. Al final hem fet rotacions, hem canviat jugadors, hem mantingut altres que creia que havien d'estar, hem parlat molt durant aquests dies amb ells per com estaven i crec que ho hem gestionat bé.
En un partit de poques ocasions va decidir l'estratègia. Una falta lateral ben centrada per Albert Blázquez va anar a parar al segon pal, on es va alçar més que ningú Roger Bernils per fer una rematada de cap que es va convertir en l'1-0. Era el minut 31 de la segona meitat i en el tram final l'Olot va estar a punt d'ampliar el marcador amb tres intents de Blázquez, Roquet i Marc Mas, que va topar amb el pal. Dolera destaca la importància de la pissarra, un cop més, per desencallar un partit més aviat trebat.
Sí, treballem molt això i sempre ho dic, els equips han de tenir totes les versions. Ara estem en un moment que la bola costa que entri, perquè mira que fem coses i ocasions, pals i ulls, i mira, l'hem fet a la més difícil, sabíem que allà podíem trobar i ho hem fet.
Amb el gol de Bernils, el tercer que marca el central osonenc aquesta temporada, l'Olot va aconseguir la 18a victòria del curs, la segona consecutiva, i es va enfilar els 60 punts a la classificació. En té 10 més que l'Hospitalet, que ara veu més a prop el tercer classificat, a 4 punts, que no pas el primer. La tercera divisió no s'atura per Setmana Santa i l'Olot jugarà aquest divendres a les 12 del migdia al Camp del Prat, un altre rival en zona de play-off.
Doncs més detalls de la victòria de la Unió Esportiva Olot d'aquest diumenge i sobretot posant molt d'èmfasi al Campionat d'Espanya aconseguit per al CPA Olot d'aquí uns minuts al tercer temps aquí en directe a Ràdio Olot. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 25 de març 2024. Més informació que torna a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.